Recordeu aquella entrevista amb el candidat socialista a la Generalitat Valenciana, la podreu continuar escoltant a través de l'Ona Mitja, el 1053, i sobretot també a través de la pàgina web de la cadena cope.es/Castelló. Nosaltres comencem així la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la FM, dos de nos contem tot allò que passa a la nostra comarca. De seguida estarà amb nosaltres l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, que ens donarà tots els detalls sobre el projecte de remodelació de l'auditori que s'ha presentat a la ciutat i on s'amplia el seu aforament en 114 cadires més. A més, s'instal·la un ascensor i es millora la sonoritat del mateix, entre d'altres qüestions. Sense deixar de Vinaròs, et presentaré la croqueteria del restaurant en Langostino d'Oro de Vinaròs, i si ho has sentit bé, la croqueteria. Es tracta d'un nou servei adaptat a les noves circumstàncies, on es demanda molt el tapeo i, per supost, les croquetes. Salvador Alcaraz ens contarà les varietats de croquetes d'autor que s'ofereixen al seu establiment. Ja a la segona part del programa, avui parlarem de la indumentària fallera i valenciana. Habla indumentarista Benica Irlanda, Júlia Andrés Febrer, de la tenda Cor de Festa de la ciutat. Amb ella parlarem sobre com van vestides les falleres i, per supost, també els fallers. I com cada divendres, la directora de comunicació de la cooperativa Beniort, Suni López Fibla, ens portarà l'actualitat de la firma i totes les seues novetats. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. Planteja la remodelació de l'auditori municipal de Vinaròs per augmentar el seu aforament i millorar les seues dotacions. L'alcalde Juan Bautista Juan ha presentat el projecte, que és viable econòmicament i dona solució a la falta d'infraestructures culturals a Vinaròs. La inversió ronda els 400.000 euros i està previst que en menys d'un any puguen engegar-se les obres. La campanya Si compres aquí bon profit repartís 10 menús de les jornades de la cuina de la Galera de Vinaròs. Es tracta d'una iniciativa conjunta de les regidories de comerç i turisme per promocionar l'hostaleria i el comerç de proximitat. L'Ajuntament de Peníscola liquida el pressupost de 2014 amb saldo positiu. La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Peníscola ha fet públiques les dades de la liquidació pressupostària del passat exercici, resultant un saldo ajustat i positiu de més de 222.400 euros. Ciro Valverde guanya el concurs de dibuix de la campanya contra les defecacions a la via pública de l'Ajuntament de Benicarló. El dibuix protagonitzarà el cartell promocional de la campanya, que es distribuirà per tota la ciutat. Benicarló comença el seu cap de setmana faller. Els membres del jurat han passat aquest matí pels 13 monuments fallers i aquesta nit es lliuren els premis. El diumenge, a partir de les 5 de la tarda, realitzarà l'ofrena a la Mare de Déu de la Mar. A més, el MUCBE acull una exposició sobre motius fallers fins al dia 22 de març. I en esports, el Peníscola Futbol Sala fa una aturada en el seu calendari i no jugarà fins al proper 4 d'abril, on es medirà contra l'Uruguai Tenerife. Les 12:34 minuts del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 8,2 graus i la màxima es situa al voltant dels 14,7. A Benicarló els termòmetres han marcat una mínima de 10,1 i una màxima de 15,4, mentre que a Peníscola la càmera situada al Gran Hotel marca una mínima de 8,8 i una màxima de 13,5. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 5,6 i una màxima en aquests moments de 10,1. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, per a demà i a la zona litoral, preveu cel assolellat pel matí amb tendència a núvolos per la tarda. Les temperatures continuaran sent com les d'avui, entre els 9 i els 14 graus. Per al diumenge també tindrem sol pel matí i cel ennuvolat per la tarda. A l'interior demà continuen baixant les temperatures fins a un grau negatiu de mínima i 8 de màxima. El cel estarà ennuvolat i cara al migdia podria caure fins i tot algun ruixat. I ha decretada tota la comarca dels Ports l'alerta per fort vent. Les 12:35 anem, com sempre, amb la informació del trànsit a tot suïnada per l'autoescola de Benicarló Stop & Go. Segons la Direcció General de Trànsit, el tràfic a aquestes hores és fluït per tota la xarxa viària principal, a excepció de la Nacional 340, on el tràfic és més irregular a l'altura de l'entrada de l'autopista AP7 entre Benicarló i Peníscola. Recordeu que es troben les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. Les 12:35 minuts del matí comença la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
I avui comencem la mañana de COPE en el Maestrat a la ciutat de Vinaròs perquè l'alcalde Juan Bautista Juan anunciava ahir l'encàrrec per part del consistori d'un estudi per adequar l'auditori municipal Wenceslao Aiguals Ditco. Tenim amb nosaltres precisament el propi alcalde. Alcalde, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir mateix s'anunciava un important projecte de remodelació de l'auditori de Vinaròs que el que farà sobretot és donar-li més capacitat, una de les grans demandes de la societat vinarosenca, no és així?
Sí, certament, ens trobem en que és veritat que teníem en legislatures anteriors un disseny d'un projecte molt ambiciós i econòmicament diríem que pràcticament una fantasia de poder realitzar donades les circumstàncies econòmiques que vivim, i un projecte que estava al voltant de 12 a 15 milions i albergàvem també pàrquing soterrat, pues sea molt difícil que l'Ajuntament en els futurs anys pues tingui capacitat de poder generar aquesta infraestructura cultural tan ambiciosa en aquest moment, i donar les circumstàncies que van meritar de situació econòmica pues marcaven una renúncia clara a poder materialitzar aquest projecte, però no a aspirar a poder dotar d'una infraestructura digna a les necessitats del nostre àmbit cultural. En aquesta línia és cert que presentàvem pues, a través primer de Comissió d'Infraestructures a tots els grups polítics i en posterioritat als col·lectius de les associacions més vinculades en l'àmbit cultural, que ho fèiem en anterioritat també, pues, una proposta de remodelació i d'adequació de l'auditori actual, de l'Aigual de Isco, pensant en dues característiques fonamentalment. Una, com bé dia, que la remodelació i modernització sigués sensible, pressuposa, en l'edifici, en la protecció que té, i sobretot que tingués una possible capacitat d'increment d'espectadors. Ell serà un dels requisits, i l'altre, que aquesta adequació pues, suposés una inversió econòmicament viable. Estos dos aspectes. Uns tècnics experts en tot el que és l'àmbit de restauració ens van fer una memorieta en la que entenien que a través d'un pla director, que és l'instrument que autoritza conselleria a l'actuació sobre un immoble com l'Aigual de Isco, protegit, i que habilita la possibilitat també d'acudir a diferents ajudes o subvencions, van creure oportú encarregar la proposta en estos tècnics de reforma o adequació de l'Aigual de Isco.
Hem pogut veure les imatges, alcalde, i resulta curiós, no?, que l'espai que se té se puga aconseguir, crec que són 114 butaques més. Es tracta de construir a lo que és la part superior, on se troben normalment els cors, que és on antigament suposem que estaria el cor, construir ahir, no?, el pati de butaques nou.
Exacte.
L'ampliació, vamos.
Les possibilitats que alberga l'estudi, en la proposta que se mos passa, alberga diferents fases, entre elles una primera, com bé diu, és la construcció d'un palco, en el que és la part del cor, en un palco en una cabuda de 114 assientos més al nostre auditori, i la construcció d'una escala i ascensor per un dels campanars. Esta seria una primera fase. Una segona fase possibilita el reformar l'escenari donant-li més capacitat i millor visual, sobretot perquè l'escenari actual és excessivament alt, i seria baixar-lo i ampliar-lo per poder dotar del total de necessitats que complís pues, les diferents associacions, sobretot m'estic referint a la banda de música de l'Aliança quan té que fer alguna representació pel gran número de músics que alberga, i per tant aquesta segona fase seria l'adequació del nou escenari i la millora de la platea actual, que és el pati de butaques que en l'actualitat tenim. Com? Pues fent-lo en un plano inclinat, millorant la visual de tots els espectadors que actualment està en un plano horitzontal. Esa sería una segunda fase. Una tercera fase possibilitaria el que és millorar les dependències que té el propi edifici en la reutilització de les sacristies, inclús de la pròpia capilla de Santa Victòria, i una quarta fase que seria la integració de l'edifici en annexos i en connexions, inclús en altres elements com és el mercat municipal, i poder dotar d'altres sortides i ventatges de poder utilitzar espais comuns com el servici i l'asseus que té el mercat municipal. El conjunt de l'actuació van creure que, donades les circumstàncies, com dia de no poder albergar un projecte irrealitzable econòmicament i excessivament ambiciós com era el que es pretenia fer en el espai d'equipament en el foraforat, i també, mentrestant, la trobem estar intentant arbitrar una solució urbanística en l'antic Coliseu que generés un equipament cultural que albergués també la possible ubicació d'un auditori de costos molt més assumibles a la ciutat, però també és a un recorregut mitjà curt, però mínim de 3-5 anys. Per tant, creiem que després de que hem recuperat la nostra capacitat de gestió econòmica dels recursos que generem d'ahorro, i tenint en compte que la liquidació que es produís en el 2014 genera un remanent de tesoreria net, un ahorro, perquè ens entengui tothom, d'alrededor de 400.000 euros, entenem que tenim capacitat econòmica de poder albergar aquesta remodelació i sobretot d'obtindre un equipament que necessita la ciutat quasi bé de forma immediata i que s'ajuste a les necessitats i les realitats actuals. Pensem que l'immoble millora substancialment la seva capacitat en espectadors, la seva capacitat de visualització, i sobretot també en la remodelació se contemplen aspectes com la climatització, la il·luminació i sobretot també el tema d'acústica. Per tant, estem parlant d'una reforma i d'una adequació molt integral d'un immoble que crec que la ciutat i sobretot les associacions culturals reivindiquen de fa molt de temps, i com a mínim complir aquestes expectatives de viabilitat econòmica i d'ampliació de capacitat d'espectadors.
Alcalde, la gent se pot preguntar, qualsevol vinarosenc, quins que ens pugui estar escoltant, que estem en època ja propera d'eleccions, estem en campanya, i a Vinaròs, si per algo s'ha caracteritzat el municipi, és per haver presentat molts projectes que finalment no s'han dut a terme. El cas d'aquesta remodelació de l'auditori serà una realitat? Ho veurà la gent de Vinaròs? Quan podrien començar les obres?
Mire, en independència de que és veritat que cada 4 anys se produeixen processos electorals, el municipi no pot estar a expenses de lapsus o parons. És a dir, és veritat que les dificultats econòmiques ens han impedit el poder gestionar adequadament molts dels recursos que s'han hagut de destinar, desgraciada o lamentablement, a pagar despilfarros d'altres èpoques, però nosaltres som conscients de que el més important és poder presentar opcions viables i realitzables. I en aquest aspecte, com dic, en la contractació del pla director, que és el document previ, com seria un projecte bàsic per a poder redactar el projecte d'execució, que en un palaç d'un parell de mesos pot estar redactat, pensem que són plaços curts, pensem que ara tenim disponibilitat econòmica, com li dia, perquè tan sols en els ahorros generats en l'exercici 2014 tenim un resultat net de tesoreria d'alrededor de 400.000 euros, que és el màxim que pot albergar la reforma i remodelació de l'Igual d'Isco. Per tant, creiem que el que plantegem i presentem de la mateixa forma que ho vam fer als membres de la corporació i als col·lectius culturals del municipi, pensem que no estem parlant d'un projecte futurible, sinó que estem parlant d'arrencar o iniciar un projecte realitzable, un projecte que es pot materialitzar en el transcurs màxim d'un any i que té que contemplar aquestes necessitats i expectatives que la ciutat, com bé sap tothom, arrastra mancances i deficiències de fa molts anys, i per tant, a poqueta possibilitat que tinguem, el repte té que ser lluitar per aconseguir millorar les infraestructures que oferim als nostres ciutadans.
Per cert, aquesta mateixa setmana el candidat socialista presentava un gran pacte, no?, dia ell, per la cultura, i se parlava precisament del JJ Cinema, de tema auditori. Ha comentat que precisament la setmana passada, no?, se l'havia ja presentat aquest projecte, no?
Pues sí, lamentablement, jo, el candidat a tres grups, i en este en concret que me diu, lamento que l'única veu la tingui a l'opinió pública, i quan se li demana participació, se li explica com crec que deu de ser internament des del consistori les propostes en les que treballa l'Ajuntament, pues no se l'escolta, no se sap quina veu té, i després surti que buscant un pacte i un consens a l'opinió pública quan en el consistori, que és el que ha de buscar, no se l'ha sentit per res. Jo lamento que també surti un poquet com a resposta davant de que era coneixedor d'aquesta proposta. Porta temps estudiant-se, com és obligació d'un equip de govern és donar a conèixer tots els regidors que configuren l'arc polític de l'Ajuntament, pues, que tinguin la informació pertinent antes de que la conegui l'opinió pública. Jo crec que el primer que té que estar ben informat és els regidors, i que curiosament, com li dia, pues, en vez d'aportar les seues propostes en el lloc que pertoca, demana consens com un brindis al sol a l'opinió pública. Jo crec que en Sergi que treballa és on està representat, i allí pues, ni se li coneix el tipus de veu que té ni les seues propostes. També és cert que el que nosaltres plantegem és algo absolutament realitzable, com estic dient, perquè l'edifici és municipal i els recursos són propis, i per tant tenim capacitat suficient per albergar-lo. La proposta que planteja d'una infraestructura com el JJ, pues, se trata d'una infraestructura privada que té una licència d'activitat cinematogràfica i que qualsevol reforma, si s'ha de fer un escenari, seria reduint la seva capacitat de places, i si damunt hem de canviar l'activitat, pues, ahir ens trobem en uns inconvenients com és la techumbre, que es tracta d'una lita, etcètera, etcètera. Però sobretot perquè estaríem invertint o actuant en un immoble que és privat. Per tant, xoca molt que se vulgui desmarcar actualment d'una proposta clara, realitzable i contundent com és la reforma de l'auditori del qual d'Isco, i aparegui en un invent d'actuar sobre un immoble privat. Jo lamento, com dic, que la veu l'expressi en un brindis a l'opinió pública i no la mostre en el lloc que la té que fer, que és en el consistori, on se li demana i se li dona oportunitat de poder aportar les seues idees, de que siguin discutides i que se busque el que més interessa al col·lectiu cultural i, en definitiva, a tota la societat de Vinaròs.
Juan Bautista, Juan, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquest projecte, i esperem que molt pronte siga una realitat, perquè a Vinaròs és veritat que li fa moltíssima falta. Gràcies i molt bon dia.
A vostès.
Arribem d'aquesta manera a les 12:48 del matí, una pausa publicitària, i de seguida continuem a la ciutat de Vinaròs per tal de propar a aquestes hores la croqueteria del Langostino d'Oro de Vinaròs.
Et convidem a una fira molt de gust.
Festàs, la Fira Alimentària de les Terres de l'Ebre, del 14 al 16 de març, al pavelló final de Tortosa.
Descobreix els millors productes.
Viu la cuina amb les demostracions.
Tasta els vins i els caves.
Gaudeix dels restaurants.
Tot això i més a Festàs 2015.
Del 14 al 16 de març a Tortosa descobriràs una fira amb molt de gust.
El 16 de març només professionals.
Més Festàs a festàs.cat.
Per a les falles, la Vinya Bodega. Per a les festes del teu poble, la Vinya Bodega. Per a comparses, comissions, colles, penyes, grups d'amics, la Vinya Bodega. Amb el major nombre de referències en vins, espumosos, caves, xampanys, licors, destilats de tota la comunitat valenciana. Especialistes en primeres marques a preus especials. La Vinya Bodega, a Vinaròs, avinguda Castelló. Orpesa, carrer Cabanes, i a Castelló, carrer Crevillent, entrant per la plaça Doctor Marañón. I a la red www.bodegalavinya.com.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Caixa Rural Benicarló, recolzant sempre les tradicions i festes del poble. Caixa Rural Benicarló, participant en els moments plens de vida que postren l'essència mateixa de la societat. Per això, en aquestes falles, Caixa Rural Benicarló desitja a la ciutat i a tota la comarca unes festes plenes de fervor, alegria i felicitat. Caixa Rural Benicarló, sempre amb el poble. Vinaròs.
Pirotecnia Tomás, en sus instalaciones del Collet de Benicarló, les ofrece durante estas fallas unos precios de escándalo en pirotecnia infantil, americanos, picos de oro, todo al mejor precio. También puede encontrar mascletes, tracas y todo tipo de productos pirotécnicos para estas fiestas. Y además, con ofertas especiales para estas fallas. Déjate aconsejar por profesionales. Pirotecnia Tomás, Polígono El Collet, teléfono 964-47-11-19. Pirotecnia Tomás les desea unas felices y estruendosas fallas de Benicarló.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
I a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, se n'anem cap a Vinaròs i concretament cap a la croqueteria del restaurant El Langostino de Oro de Vinaròs. Salvador Alcaraz, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és això de la croqueteria?
Pues bueno, la paraula ja ho diu.
Croquetes.
Croquetes a Mansalva.
Molt bé.
Croquetes por todos los lados.
Bueno, conta'ns com surt la iniciativa de que Langostino de Oro ara, a més, oferisca un servei més, com és el cas
no,
de croqueteria.
El servei ja està funcionant fa dos mesos.
Sí, que jo n'he de provar i està molt bones.
No és que jo vaig... L'únic que passa que com ara ve Sant Josep, el dos del pare, i ve Setmana Santa i ve tot, doncs és el moment d'anunciar-ho.
Molt bé. Quines croquetes podrem degustar a Langostino de Oro? Conta.
Bueno, pues mira, n'hi ha unes de sèpia en almela. N'hi ha unes altres de mallorquina en espinacs.
Que bones.
N'hi ha unes altres de poma en pechuga de pavo. N'hi ha unes altres de pato. I n'hi ha unes altres, bueno, a poquet anirem incorporant-les totes. De moment la reina és la de ceps. Ortigues i...
Uau, lo que m'agraden a mi les ortigues. Mare Salvador. I estic a règim, estic a règim. Això no se fa.
I llagostins.
Ortigues i llagostins. Bueno, la combinació boníssima. I Salvador, fa falta anar i menjar-les ahir a Langostino o podem anar i encarregar-les?
No, no te sento bé, dime.
Dic que podem anar a Langostino i encarregar-les i emportar-nos-les a casa?
És que és això el que volia avui presentar.
Molt bé, doncs conta'ns una mica.
Perquè si una persona diu, pues ja, avui... Mira, encomano dos dotzenes de croquetes i ja està.
I no m'havies fet el sopar.
Exacte, és que és això. I si no, pues mira, si es ve bé, cuidao, jo faig les coses, però no pensant en que això s'omplirà, sinó donant un servici més.
Molt bé.
Si algú per l'esplat, allà a les 8 o les 5 volen fer un pla de croquetes i un pla de musclos, igual poden fer-ho.
Molt bé.
És trencar la seguida que tenim... de tantes coses tan difícils, perquè el mercat està... Cada dia hi ha més bars i que són restaurants.
I aquí no va, no?, una miqueta.
Eixa és la meva lucha. Perquè quan vam anar a Madrid, també tenim la de... l'Almendrado de... d'Almela i Llangostins, que això avui no ho tenim. Però, clar, no se pot fer tota l'hora.
Tota l'hora impossible, molt bé.
Ho tindré... I me falten les de bacallà, també, que són primordials aquests dies.
Molt bé, estos dies de Quaresma, de Setmana Santa,
sí,
eh?
Sí, no, és que està aixina.
Molt bé.
Per això n'han fet unes de sèpia en el meu alt.
Molt bé, pues perfecte, que sàpiga la gent que des de ja mateixa, poden...
Des de demà.
Des de demà mateixa poden gaudir d'aquestes croquetes, d'esta infinitat de varietats que hi ha a Langostino de Oro de Vinaròs. Per cert, Salvador, vaig parlar l'altre dia amb la presidenta de la Creu Roja de Vinaròs i m'ha comentat que se va fer la clausura d'aquest curs d'arròs. Com va anar? Perquè vaig parlar amb ella i m'ha dit que molt bé, però ja que te tinc a tu, que eres el mestre arrosser...
Jo crec que van quedar tots contents.
És important, no?, que ONGs confien en... Que és important que ONGs confien en restaurants de la localitat per tal de poder formar els seus futurs professionals, no?
Home, pues sí, però... No se poden formar professionals en 40 dies.
Claro, és molt difícil, ja que fem els cursos.
Exacte, no, havien... Les xiques van posar massa interès i tot, perquè algunes d'elles ja estan treballant.
Bueno, d'això se tracta, no?, de poder donar unes nocions per a començar a treballar i introduir-se en el món laboral.
Exacte, jo vaig posar tot l'interès per formar-les bé.
Tindreu pròximament algun curs més, alguna col·laboració més?
No, de moment ja no, fins que no passi l'estiu no puc fer res més ja.
Tenim a tope de faena l'Angostino d'Oro, no?
No, a tope no, però jo estic, que som poca gent i no vull complicar la vida.
Molt bé.
Perquè un curs d'estos pareix que no, però em porta faena, eh?
Evidentment, tot dona feina.
Perquè tres arrossos diferents cada dia.
Ah, tres arrossos, molt bé, molt bé.
Bé, claro. Ja. És que per vindre sí fer un arròs, a les persones no les interessa.
No, n'hi ha que provar totes les varietats que n'hi ha vivint i por haver, eh?
És que n'hi ha arrossos del món també.
N'hi
havia de turcos, n'hi havia d'allà de Àsia, n'hi havia de tot.
Molt bé, molt bé. Que no només tenim arròs i paella a València, eh?
No,
que tenim a tot el món d'arròs.
Jo l'altre dia vaig estar comptant i sense mentir a ningú, heu pogut ensenyar, doncs hi haurà unes 1.200 o 1.500 recetes.
Uf, que se'n diu pronta, eh?
Pensa que han sigut 14 anys de docència i jo per tota Espanya.
Sí que són molts anys, l'Angostino d'Oro amb Salvador Alcaraz al capdavant.
No sé, però Salvador ja en té massa.
Salvador porta molt de rodatge, eh?
Pues sí.
Bueno, Salvador, molta sort en aquesta nova iniciativa, la croqueteria.
Mira, aquesta iniciativa la tinc per si dins del restaurant. I algun client de si m'ha dit, ja, Salvador, per què no ho amplies? Ampliar-ho com? I jo no faig cap establiment. No, home, no, diu, anuncia-ho. I la persona que vulgui, igual que ve buscant a paella, te pots ir a buscar els croquetes.
Claro, claro que sí.
Doncs ja, mira, tens raó. I això ha sigut la idea.
Molt bé, Salvador, pues, carrer Sant Francesc número?
31.
Número 31. Eix és el lloc on podem trobar les millors croquetes de Vinaròs i comarca. Eh, Salvador?
I a nivell nacional també.
Pues també.
Perquè
per què no dir-ho?
En Fitur la vam armar ben grossa.
Molt bé, bueno, pues moltíssima sort i esperem que siga molta la gent que deguste aquestes
bueno,
croquetes.
Bueno, això ja va a càrrec de la gent. Jo poso el gra d'arena.
Molt bé, molt...
I de més ja, que faci el que vulgui, no puc. Jo no puc obligar a ningú. Ara obligat ja tu que passes per així, sí.
Jo, obligada, per a mi no és una obligació el passar per l'Angostino d'Oro
vale.
I provar aquestes croquetes. Convidats estem, gràcies, Salvador.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
I ostres.
Ja ho sabeu, la croqueteria que està oberta des de ja mateix al restaurant en l'Angostino d'Oro de Vinaròs, on podreu trobar eixes croquetes d'autor que amb molt de mimo i molt d'esmero està desenvolupant el cuiner d'aquest restaurant que no és d'altre que Salvador Alcalá. Les 12:58 minuts del matí.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado. Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa va por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Convidem a una fira molt de gust.
Festast, la fira alimentària de les Terres de l'Ebre, del 14 al 16 de març, al pavelló firal de Tortosa.
Descobreix els millors productes.
Viu la cuina amb les demostracions.
Tasta els vins i els caves.
Gaudeix dels restaurants.
Tot això i més a Festast 2015.
Del 14 al 16 de març a Tortosa descobriràs una fira amb molt de gust.
El 16 de març només professionals.
Més Festast a festast.cat.
Pirotecnia Tomás, en sus instalaciones del Collet de Benicarló, les ofrece durante estas fallas unos precios de escándalo en pirotecnia infantil, americanos, picos de oro, todo al mejor precio. También puede encontrar mascletes, tracas y todo tipo de productos pirotécnicos para estas fiestas. Y además, con ofertas especiales para estas fallas. Déjate aconsejar por profesionales. Pirotecnia Tomás, Polígono El Collet, teléfono 964-47-11-19. Pirotecnia Tomás, les desea unas felices y estruendosas fallas de Benicarló.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
I te quedes a continuació amb els companys de la cadena Cope que te contaran l'última hora informativa que ha passat a Espanya i, per supost, al món. Nosaltres tornem a partir de la 1:05 amb tot allò que passa a la nostra comarca. En aquesta segona part del nostre programa passarà pels micròfons la indumentarista Júlia Andrés Febrer, antiga cor de festa de Benicarló. Amassarem la vestimenta pròpia dels pas, la que aquests dies podem veure per cada carrer, per cada casal de la ciutat de Benicarló. Puntual a la seua cita amb la mañana de Cope en el Maestrat, Suni López Fibla, directora de comunicació de la cooperativa Beniort, ens aproparà tota l'actualitat d'aquesta cooperativa benicarlanda i també del seu supermercat del polígon industrial. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa, com sempre, en titulars. Benicarló posa en marxa el servei d'audioguies per a les falles. Es disposen a la Turistinfo, 40 apareix en 4 idiomes a disposició de qui els puga necessitar. Les audioguies expliquen la història de cadascuna de les falles i els seus monuments. Són totalment gratuïtes. I arrenquen els actes de la celebració de la Setmana Santa a Vinaròs. Avui s'inaugura a les 8:15 l'exposició sobre iconografia devocional a la capella de Santa Victòria i a les 9:30 de la nit, processó i lectura de les 7 paraules. Fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 15,8 graus. A Benicarló els termòmetres marquen una màxima de 16,2. Mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola, la màxima d'avui és 13,8 graus. Finalment, a Morella, en l'actualitat, ronden els 9,6 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, per a demà a la zona litoral, preveu cel assolellat pel matí amb tendència a núvolos per la tarda. Les temperatures continuaran sent com les d'avui, entre els 9 i els 14 graus. Per al diumenge també tindrem sol pel matí i cel ennuvolat per la tarda. A l'interior demà continuen baixant les temperatures fins a un grau negatiu de mínima i 8 de màxima. El cel estarà ennuvolat i cara a migdia podria caure algun ruixat. I ha decretada l'alerta per fort vent. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, el tràfic a aquestes hores és fluid i es circula amb normalitat per tota la xarxa viària principal de la nostra comarca. La 1:09 de la tarda. Comencem aquesta segona hora de la mañana de Cope en el Maestrat. I a continuació, des de la mañana de Cope en el Maestrat, ja vam anunciar ahir, ja sabeu que durant aquests dies estem parlant, sobretot en este bloc de la mañana, de les falles i de les falles de Benicarló. Hem parlat amb president de Junta Local Fallera, amb les falleres majors de la ciutat, amb l'alcalde, amb moltíssima gent, pirotècnia, que tampoc ha faltat al llarg d'aquesta setmana. I una de les vessants més importants, i pel que se coneix més la festa de les falles, és sobretot la indumentària característica de les falleres, i no només de les falleres, sinó també dels fallers. Ens hem desplaçat fins a la botiga Cor de Festa, ubicada a l'avinguda Iecla de Benicarló, on són especialistes en el tipus d'indumentària que se lluís aquests dies de falles. Estem amb Juli Andrés Febrer, que és la propietària d'aquest establiment. Juli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, primer que res, anem a establir la diferència entre modista i indumentarista, perquè jo crec que això també, crec que s'ha d'establir una mica la diferència, perquè no és el mateix ser una modista que ser una indumentarista, on se suposa que darrere no hi ha un estudi previ a la forma en la com vestien els nostres avantpassats.
Pues sí, és un tema important, perquè jo sempre que comenten de modista, jo ja no és millor una cosa ni l'altra, sinó simplement que jo hi ha coses de modisteria que no toco i no sabria fer, perquè jo tinc uns estudis d'indumentària tradicional valenciana i me dedico pues al patronatge, que és lo important bàsic que tenien al segle XVIII i al segle XIX les formes de vestir de la dona valenciana.
Anem a parlar d'aixa diferència, no? Si per algo és conegut el traje de dona valenciana o el traje de fallera, i hi hauria que establir una mica la diferència, però bueno, ho anirem aclarint al llarg d'aquesta entrevista. Si per algo és conegut és per tindre una diferència, no?, entre el segle XVIII i el segle XIX. Com se vestix la dona del segle XVIII i que a més
dins de les falles s'estan vestint així.
Pues sí, ara la veritat és que està sortint una nova tendència, podem dir-li, que en veritat no és tendència, sinó és mirar un poc al passat, com vestien els nostres avantpassats, que és la dona del segle XVIII vestia en les faldes més tradicionals, confeccionades d'una altra manera, en els gipons de màniga llarga o les cotetes, en els bluses baix, els davantals, depèn de si eren de faena o d'anar pues, a la missa. O... Hi ha moltes vessants de lo que és la indumentària, però clar, hi ha que diferenciar molt el segle XVIII i el segle XIX. El segle XIX ja ens passem més a lo que és un poc el tema fallero, el que s'ha adaptat com a traje faller en si, que és el farol que coneixem tots.
Jo, les màniques de farol són el que caracteritzen al traje, no, del segle XIX.
Sí, la veritat és que últimament s'està fent cada vegada menys el farol. Antes se portava molt per al faller, que és el segle XIX, el farol, se relacionava totalment amb el món faller. Cada vegada menys els demanen perquè també estilitzen menys a la dona, és un traje que no agrada tant, i entonces, si no són falleres majors, avui en dia ningú demana el traje ja del segle XIX. Se'n van totes al XVIII, que fa més coset, bueno... Ja saps.
Pues volem lluit i passo, no?
Pues volem.
No, el que el tinga.
No, i si no el fem, ja ho saps que...
Se fa el milagre.
Sí, en les bares i tot això queda molt xulo.
En el tema de l'home, també hi ha diferència entre el 18 i el 19?
Ahí és un poc més complicat, és un poc més ja el que és el tema, diferenciaria més de faena i de mudar, sí. Ahí se diferencia més entre diferents trajes, que són el de Saragüey, el de Torrentí, el de Llaurador, però no se diferencia tant per segles com la dona.
També el tema de les faldes és més ric al segle XIX que al segle XVIII en quant a colors, perquè evidentment els colors, molts dels que veiem avui en dia, evidentment vosaltres sou un establiment que té que vendre de tot el que volen les clientes i els clients, però antigament molt de colorido a lo millor no n'hi havia com el que n'hi ha ara, no?
No, antigament n'hi havia uns tints que estaven trets dels materials que donava la mare terra, que diguem, i eren uns tonos, pues, un tono de blau, un tono de granate, l'ocre, eren tonos molt bàsics que avui en dia quasi, vamos, seria impensable tota la gamma de colors que hi ha. Si tindríem que ser fidels als colors del segle XVIII, crec que avui en dia vendríem poc.
Molt bé. També és important destacar el tema de la mantilla. Tenim l'ofrena el proper diumenge. Està reservat només per a actes religiosos? Com funciona?
Sí, és simplement era un, com un, quan entraven a la missa, hi havia que cobrir el cap per en tradicions antigues, i entonces la mantilla la portaven sobre els ombros i quan entraven a missa se la pujaven al cap per a portar el cap tapat. Hi ha diversos tipus. Antes també és veritat que s'ha portat sempre la mantilla espanyola en genèric i últimament sí que s'ha parlat més de lo que és la mantilla valenciana tradicional, que és la de mitja lluna, també la de tres puntes, i s'està introduint prou més lo que són les arrels valencianes autèntiques.
Estem parlant també, evidentment, de modes, no? És una moda, no valga la redundància, subjecta també a modes. L'any passat va ser molt famós, o no sé si ja va ser fa dos anys, el tema del vol, no?, de les faldes. Això, diguéssim, que evoluciona amb el pas del temps, i a més hem vist fotografies, no?, d'abans que duien les faldes a lo millor més curtes...
Claro, ahí es un tema que es un poco, que a mí no me agrada tocarlo mucho, porque es un poco el tema del faller, que sí que entre en modes, en verdad, lo que tendrían que hacer es ser un fidel reflex de cómo vestía la dona del segle XVIII. El que pasa es que se fiquen los modes y siempre ve la que, feme algo moderno, feme algo nuevo, y digo, sabore, el tema del faller pues sí que es un poco monapar, que a la gente le agrade innovar. Jo no estic molt d'acord en aquest tema, preferixo un poc buscar, investigar en llibres, en tradicions, en quadros o en les manisetes, per exemple, del marquès, de la casa del marquès, coses així. Però, claro, les modes són les modes, sí.
I el tema del moño? Aquí també hi ha una diferència. Con la iglesia hemos topado, no? Què diríem? Tenim el rodets típics als costats, això està reservat pel segle XIX i pel segle XVIII amb un moño a soles, comenta'm.
Sí, en teoria el segle XVIII portaven només el de detrás i al segle XIX ja van aparèixer els rodets laterals. Claro, el problema es que avui en dia totes les falleres se vestixen sempre en els tres, els dels dos laterals i el traser.
Vaiguen del 18 o vaiguen del 19.
Claro, ese és el problema. A València s'han imposat com de junta central que tenen que portar sempre, com això arrastre a totes les falles de tota la comunitat, pues allà.
Diguen a la fallera major de Catarroja, era?
Ja, sí, pobra, que només se va fer un i anava, en teoria, crec jo, segons tinc entès, ben vestida en el topo eixe de detrás, però l'han sancionat per això. Sí, sí.
Aquí encara no ens trobem, no? En tots aquests protocols, tant, evidentment se segueix un protocol des de junta local fallera, però crec que no són tan estrictes, no?
No, però crec que també hi ha que portar sempre els rodets laterals, crec que sempre hi ha que portar-los també.
Molt bé, un tema que la gent se pregunta, no anem a parlar evidentment de preus, però és car ser fallera, en aquest cas una fallera del montón que diem, a partir de quin preu se pot vestir?
Jo crec que està molt mitificat aquest tema, perquè veig gent que te diu, no, és que m'han dit que si no me gasto 6.000 euros, a veure, és com tot. Tu si te vols comprar un cotxe n'hi ha des de 8.000 hasta lo que vull, que és pues, un traje de fallera, a partir d'uns 1.200, 1.500 euros tens un traje en una tela normaleta, en una confecció, i que per sortir al carrer ja podríem utilitzar-lo. Després gastar-te no hi ha límits, perquè si mos fiquem en sedes i en mateletes, en ors i els adreços de joieria, d'alta joieria, pues, és suma i sigue.
Ahí caldria establir també una diferència entre les sedes, els espolins. Explica per a la gent que no ho sàpiga quina és la diferència.
Pues comencem, el més bàsic és un rayón en un ample, després anem pujant als... Ara existeixen els rayons estrets que volen un poc imitar a lo que eren els teixits antics. Després ja anem a les sedes estretes, i això tot és fet a màquina, i després ja passem al manual, l'autèntic de tota la vida d'entonces, que se fien que eren els espolins, que estaven teixits totalment manuals. Un espolín pot costar de fer a una persona o a dos, a vegades a dos turnos, uns 3 mesos.
Per això el preu dels espolins és el que és, no?
Claro, el preu és car, però és que si comptes les hores de les persones que fan falta, està totalment manual. O sea, veureu, és un art, però impressionant.
Quan valdria un tall de espolín?
Pues un tall d'espolín pot estar des dels 11.000, crec, hasta els 21.000 en les cases que jo treballo.
Com un cotxe?
Com un cotxe, però és una joia.
És el Ferrari, no?
Sí, però si ho penses també, jo hi ha vingut gent que tenen espolins del segle XVIII o del segle XIX i són joies que passen de família en família i de pares a fills, i n'hi ha que prendre-ho com una joia.
¿Se poden restaurar estos espolins? Imagina que jo tinc la sort de tenir un espolín. No és el cas, eh? No tinc cap espolín, sinó jo lluiria. Però si tinguera un espolín a casa i digueres, bueno, vull acoplar-li a la meva filla per a quan siga fallera major, aquestes peces se poden arribar a restaurar?
Sí, clar, hi ha molta gent ara que està traient a València, sobretot de quan van ser falleres majors les àvies o les mares, i estan ara restaurant, adaptant un poc a les modes que parlàvem antes de l'estil de fallera, però sí, se restauren i s'adapten.
Juli, a més, ha tingut enguany la sort, per dir-ho d'alguna manera, de que les dos falleres majors són clientes d'aquesta cada, i suposo que per a tu tot un honor, perquè és un gran aparador, no? Totes les mirades estan posades en elles en aquests dies, no?
És un gran honor, una gran responsabilitat, però crec que hem sortit molt ben parades, estic molt contenta. Els vull donar les gràcies també per confiar en mi, perquè quan van ser falleres majors de la falla jo acabava d'obrir, van confiar en mi, però crec que estem tots molt contents del resultat.
Això suposo que també és una bona propaganda, no?, per a un establiment, el poder dir jo he fet els vestits de les falleres majors. Això s'ha notat? Ha vingut gent, ai, és que he vist que has fet això, m'agradaria... No, lo millor els vestits que porten elles, evidentment, però m'agradaria comptar amb tu.
Sí, moltíssima gent ha vingut arrel d'això a dir-me, ai, m'agrada el traje de Carla, m'agrada el traje de Marga, pues m'agradaria l'any que ve fer-me un de dins de lo que cap paregut. Sí, la veritat és que arrastre la gent, els falleres majors són el escaparate.
Imposen també moda, no? Els colors, bueno, en el cas d'ací no, però en el cas de València sí que sé que tothom fica els ulls en la fallera major d'aquest any per a dir, va de blau, enguany tothom de blau.
Sí, sí, l'any que trau l'espolín ella, l'any siguient tots volen el color i se la té la Isa.
No, caldria proposar, potser, no fer un espolín, però fer un traje oficial d'ací de Benicarlo, no sé si potser és una mica atrevit, no? De tindre un dibuix com tenen, per exemple, a Borriana o tenen a Gandia, que fora el propi de les falleres majors i que... cada any pues escolliren el seu color, no? Però estaria bé o què?
A mi m'agradaria, jo crec que seria que l'Ajuntament, per la part de que l'Ajuntament ajudara un poc a les falleres, als altres pobles que has comentat tu, ixa tela la paga l'Ajuntament i és una ajuda per les falleres perquè és molt de gasto i jo crec que seria una cosa bonica, seria per tindre un arxiu històric des de que ho feren de colorido i una ajuda a les famílies.
Com se viuen les falles treballant en un establiment d'aquestes característiques? Suposo que ara, estos dies, apurant fil, agulla, perquè de cara a l'ofrena de diumenge són moltes les xiques i xics que volen acabar de tindre tots els seus trajes ja llestos, no?
Pues sí, hi ha moltes coses d'última hora. Esta faena és tot d'última hora, de ha crescut la xiqueta, s'ha fet gran, no sé què, no sé quantos, però bueno, ho fa ser molta il·lusió i veure el dia i ser tots els resultats és el que te fa treballar més a gust.
Molt bé, Juli, moltes gràcies per obrir-nos les portes de cor de festa, obrir-nos el cor de la teua botiga i molta sort de cara als pròxims anys.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Recordeu, el pròxim diumenge serà l'ofrena de flors a partir de les 5 de la tarda, una ofrena que recorrerà els principals carrers de la ciutat de Benicarló i on participaran les 13 comissions falleres acompanyades de Junta Local Fallera i per supost també de la reina de les festes patronals de Benicarló. Com dic, a partir de les 5 de la tarda i on se podran veure també algunes de les autèntiques meravelles de les que ens ha parlat Juli Andrés Febrer des de la botiga Cor de Festa de Benicarló.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig. COPE. L'actualitat de Benidorm, cada divendres a la mañana de COPE en el Maestrat.
I a aquestes hores del matí, com sempre, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, estem ja preparats, com cada divendres, per tal de fixar-nos en l'actualitat de la cooperativa de Benicarló, que avui, em sembla, arriba ben carregadeta de notícies. I si no, sortim de dubtes de seguida amb Suni López Fibla, que és la seva directora de comunicació, la directora de comunicació de Beniort. Suni, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Efectivament, no t'equivoques gens. Com sempre us dic, encantada de tornar a saludar-vos i, per supost, de contar-vos tot el que ens deixa la setmana a la nostra casa, a la cooperativa de Benicarló. I és que avui, com tu dius, porto una miqueta de tot. Un parell de novetats al nostre supermercat i, per supost, interessants ofertes per estalviar de la mà de taula Supermercats Benidorm. I com que segur tots tenim ganes ja a aquestes hores, també us proposaré una altra recepta amb carxofa ja per concloure l'espai.
Doncs sí, en dies heu començat la setmana amb moltes novetats a taula supermercat Benidorm. Quines són, Sonia, aquestes novetats? Conta'ns.
Doncs mira, que com sempre en aquestes dates posem a la disposició dels nostres clients la possibilitat de comprar els ciris per a les processons de Setmana Santa. I és que, sense anar més lluny, a Cia Benicarló ja comencem aviat amb les processons, amb la processó del Cristo de la Mar dijous que ve.
I és que tenim moltíssima feina el dijous que ve, entre que és Sant Josep, la crema, i sobretot la processó del Cristo, efectivament coincidís tot amb la nit de la crema. Doncs ja ho sabem, al supermercat de Benidorm del polígon industrial també podem trobar ciris per a totes les processons que es venen, no només la del Cristo, sinó també, evidentment, per a Setmana Santa. De la mateixa manera que Suni, també podem aprofitar una oferta novedosa amb molts avantatges.
Crec que sí. Compte, mira, en col·laboració amb Intercop, que alguna vegada també hem parlat d'ells, que són l'empresa que aglutina les cooperatives més importants de Castelló, i també en col·laboració a la cadena d'electrodomèstics 121, des d'este mes de març també podeu adquirir alguns electrodomèstics en el nostre supermercat. I com a oferta de llançament, atenció, només este mes de març, amb la targeta Benidorm, seran vostres a uns fantàstics preus. Però a més, tots els clients que tinguin targeta Benidorm tenen també un 5% de descompte, ja secadors, microones, sandvitxeres, planxes de moño. Però si esteu interessats en qualsevol altre electrodomèstics, només heu de veure el catàleg del que disposem. I per a tots, he de dir-te que superem els 3.000 en afiliats a la targeta. Així que un 5% de descompte a la nostra targeta, per a que si aquestes persones estan assegurades.
Que afortunades aquestes més de 3.000 persones que se'n podran beneficiar d'aquest 5% de descompte amb aquesta targeta en aquests electrodomèstics. I ja gairebé per acabar ens fixem també en altres ofertes al voltant de productes bàsics.
Pues sí, podríem dir, per exemple, que avui el bàsic de la setmana de taula supermercats Benior són la llet i les pomes. Així, per exemple, la llet sencera, semidesmatada asturiana, en botella d'un litre i mig, la podeu trobar tot el mes de març a un superpreu, a 1,19 €. I anoteu també en la vostra llista de la compra les pomes Golden a només 50 cèntims euros el quilo. Només producte fins a fi d'existència.
Anota't que des únic, com també volem anotar la recepta amb carxofa i el blogger gastronòmic que ens recomanes avui.
Doncs ja que estem celebrant les falles, Laura, i els bunyols són tan típics d'aquestes festes, no
sí.
Podria ser una altra recepta. Què et sembla? Bunyols de carxofa amb mel, que trobareu una recepta del blog de Dulces Bocados. Nosaltres ja ens trobarem, esclar, tot per divendres i, per supost, bones falles a tots i a totes.
Per supost que sí que intentarem gaudir de les falles i sobretot també d'aixòs bunyols de carxofa, que al carrer no en trobarem de bunyols de carxofa,
no,
però mirant en eixa bloc, al Dulces Bocados, els podrem fer a casa nostra i tastar-los. Gràcies, Uni, i ens trobem la propera setmana. Bones falles i bon cap de setmana per a tu.
Gràcies, Laura. Bon dia.
La mañana.
Estar informado.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE. Estar informado.
Fotoespai.com és l'arxiu fotogràfic online. La web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys tu esperes. Fotoespai.com.
Caixa Rural Benicarló, recolzant sempre les tradicions i festes del poble. Caixa Rural Benicarló, participant en els moments plens de vida que postren l'essència mateixa de la societat. Per això, en aquestes falles, Caixa Rural Benicarló desitja a la ciutat i a tota la comarca unes festes plenes de fervor, alegria i felicitat. Caixa Rural Benicarló, sempre amb el poble.
Pirotecnia Tomás, en sus instalaciones del Collet de Benicarló, les ofrece durante estas fallas unos precios de escándalo en pirotecnia infantil, americanos, picos de oro, todo al mejor precio. También puede encontrar más LEDs, tracas y todo tipo de productos pirotécnicos para estas fiestas. Y además, con ofertas especiales para estas fallas. Déjate aconsejar por profesionales. Pirotecnia Tomás, Polígono El Collet, teléfono 964-47-11-19. Pirotecnia Tomás, les desea unas felices y estruendosas fallas. Fallas de Benicarló.
60 anys de passió a Ulldecona. Fa 2.000 anys un home va canviar el món, va ser oprimit i va ser condenat a morir. Visiteu la passió d'Ulldecona. En català diumenges 15, 22 i 29 de març. En castellano 3 d'abril, divendres sant i diumenges 12, 10 i 26 de març i 1er de maig. Totes les representacions a les 7:30 hores. Venda d'entrades al 669-345-516 i ticketmaster.es. Preus especials per a grups a partir de 10 persones, per a joves fins 12 anys i jubilats. Més informació a www.passioulldecona.org.
I arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que te contaran l'última hora informativa nacional i internacional. Nosaltres tornem, com sempre, el proper dilluns amb més actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la freqüència modulada. Bon cap de setmana a tots i, sobretot, si aneu a les falles de Benicarló, disfruteu-les com cal. El proper dilluns me conteu tots el que heu fet el cap de setmana. Fins el proper dilluns. Adeu.